Amb el professor de filosofia, Pere Martí, cada 15 dies reflexionem, analitzem, ens fem preguntes, no sempre buscant respostes. I avui només arribar m'ha dit, Sílvia, avui vinc amb afirmacions. Avui no seran preguntes. Bon dia, Pere.
Bé, sí, ens farem preguntes, però les respondrem de manera bastant, bastant categòrica.
Això no sol ser habitual en aquest espai.
No, i això és realment infreqüent, perquè bueno, saps molt bé que acostumo a comentar que les preguntes que ens fem, que les problemàtiques que abordem, difícilment tenen respostes categòriques. I el que fem aquí és buscar doncs, aquells elements qüestionables en aquest tipus de respostes. Però en aquest cas veurem que hi ha algunes anàlisis, algunes afirmacions que s'han fet al llarg dels últims temps que sí que poden ser descartades, crec, de manera bastant, bastant categòrica, però no hi dediquem més temps a...
Anem directes a barraca.
I anem perquè...
Parlem del català.
Sí, és un programa sobre llengua. Resulta que fa molt poc aquí a la Franca hem tingut una nova edició del Repensem-nos sobre el tema de la llengua. I, a més, hi ha hagut un epíleg molt interessant, que és tot un taller sobre hàbits lingüístics a càrrec del professor de la Universitat de València, Ferran Suay. I de tot plegat, de tot això, en un terreny on acostuma a imperar el gris, no? Allò de veure què dius, no fos cas que aprenguéssim mal, doncs aquesta vegada crec que de tot plegat en podem treure algunes afirmacions prou sòlides com per... que les tinguem en compte. Ja hem dit abans que això no és costum d'aquest programa i justament parlant d'aquestes qüestions, de si hi ha afirmacions o veritats que puguin ser més o menys incontestables, doncs potser caldrà dedicar-hi un programa a parlar de veritat, opinió, pressupòsits, principis, perquè tot això és l'univers en el qual ens movem habitualment i potser a vegades doncs, parar un moment i explicar doncs, quines són les diferències entre una cosa i l'altra pot ser útil.
Queda anotat.
Queda anotat.
A la llista de pendents.
Doncs bé, anem a mirar de posar una mica de llum en la foscor.
En la foscor del català.
Sí. Ja recentment vam dedicar un programa a Carme Junyent, que com a franc tiradora ja va començar a obrir traça en aquest terreny.
El primer de la temporada.
El primer de la temporada. I en aquest mateix programa, on glosàrem la valentia de la Carme Junyent, doncs vam parlar també d'un altre escriptor, un altre intel·lectual, Jordi Martí Montllau, que deia que en el seu llibre trobaries algunes respostes a preguntes d'aquestes que generen desassossec, no? Com, per exemple, si el bilingüisme és una riquesa pels catalans. Ella deia en aquell moment que en aquell llibre hi havia respostes categòriques a aquesta i altres preguntes, però ja hi arribarem, perquè per una qüestió d'ordre expositiu, avui sí que intentaré anar una cosa darrere l'altra. I per fins i tot de deixar-ho el més clar possible, ho numeraré, ho quantificaré. Per tant, comencem. Som-hi. Primera certesa. Ja podem dir que hem fet una primera constatació que no té volta de full. Tant en l'àmbit escolar, on ha costat molt de reconèixer, com en l'àmbit social en general, el català està en retrocés. I no només en coneixement, sinó especialment en el seu ús social. Primera certesa. Aquest retrocés és degut, evidentment, a factors externs i interns. Hi ha hagut i hi ha decisions i actituds polítiques perfectament dissenyades per provocar aquest retrocés. També hi ha, però, factors externs de molt més difícil control, com pot ser la globalització, la immigració, xarxes i youtubers, plataformes, etc. Però... anem a pams. Què podem fer al respecte? Es pot revertir aquesta dinàmica de retrocés? El primer i fonamental és fer un bon diagnòstic. Si no fem un bon diagnòstic, no hi ha res a fer. I per fer un bon diagnòstic hem de tenir el més clar possible el terreny de joc en el que ens movem, perquè aquí sí que podem constatar que s'han anat estenent una sèrie de veritats aparentment incontestables, que en realitat sí que són contestables i qüestionables, i fins i tot podem dir que són directament falses. I la manera com s'han anat introduint i han anat, diguem-ne, colonitzant el marc mental que tots tenim sobre la llengua, és una de les raons que explica aquest retrocés. No és l'única, però és una de les raons. Per tant, caldrà desvelar aquest caràcter fal·laç d'aquestes suposades veritats. Som-hi, perquè avui...
Hi ha teca.
Ja tenim molta teca per endavant. Un primer tema en el qual hi ha molt de confusionisme és el bilingüisme, abans l'hem citat. Per tant, començarem amb l'anàlisi del bilingüisme a Catalunya. Però per poder fer aquesta anàlisi a fons i amb coneixement de causa, ens cal introduir una noció que és bastant comuna avui dia, però que és d'un cert caràcter tècnic, que és el joc de suma zero. Suposo que un cop això n'ha sentit parlar. Què és això de el joc de suma zero? Hem de prendre consciència que en el fenomen de les llengües i de la seva convivència, aquest fenomen sempre és de suma zero. Aquesta és una noció que ve de la teoria de jocs, que és un dels camps d'estudi de la matemàtica, però que té a veure amb les interaccions socials. En teoria de jocs, un joc de suma nul·la és aquell en el qual els beneficis o les pèrdues d'un jugador queden exactament equilibrades per les pèrdues o els beneficis dels altres jugadors. Quan un guanya, l'altre perd. Quan un perd, l'altre guanya.
I la balança s'equilibra.
I al final, si sumes beneficis i pèrdues, sempre el resultat és zero. Per això, popularment, es coneix joc de suma zero. L'exemple més senzill i pràctic és el del pastís. Si hi ha més d'una persona a repartir-se un pastís, si ni toca més amb un, ni tocarà menys amb un altre. I això no té volta de full. És així. Apliquem això a la sociolingüística. En aquest cas, aquesta serà una noció importantíssima, la de fenomen de suma zero. El nombre de parlants i, per tant, de possibles intercanvis lingüístics en una comunitat és constant. És com la superfície del pastís. És un número limitat, determinat. El que pot canviar, el que pot variar, és quantes decisions lingüístiques, és a dir, quants parlants decideixen parlar en els seus actes comunicatius una llengua o decideixen parlar una altra. Si decideixen parlar-ne una, no parlaran l'altra. Per tant, al final el que pot variar és l'elecció que fem en el nostre acte comunicatiu de la llengua que farem servir. En una comunitat, doncs, si alguns parlants decideixen parlar una llengua, l'altra deixa de ser usada. Una llengua avança si l'altra retrocedeix. És a dir, li queda menys tros del pastís. El suma total no pot ser més que el total de parlants. Per tant, aquí no hi ha alternativa. Ara apliquem-ho al cas del català. En el nostre cas, si el català ha retrocedit tan notablement, primera constatació que hem fet, és perquè hi ha hagut una altra llengua que ha avançat, que és el castellà. Si pretenem aconseguir que el català avanci en el seu ús social, això no pot ser sinó a costa de que el castellà retrocedeixi, és a dir, que deixi de ser triat com a llengua de comunicació pels parlants en els seus actes comunicatius. I ara fem una mica d'història per situar-nos, perquè aquest sembla un plantejament molt abstracte, però és molt, molt concret. Anem a les primeres èpoques de la transició. Què va passar en aquell moment? Doncs que, per raons històriques, que ara no venen al cas, però un dia podríem desenvolupar, es va acceptar un notable retrocés del castellà en la nostra comunitat de parlants, per exemple, a l'escola, per exemple, a l'administració i en molts altres llocs. Dic que es va acceptar no sense excepcions, hi va haver reaccions molt irades. Per exemple, si es recordaràs, perquè tu ets més jove, el manifiesto dels 2300, encapçalats per el sociòleg Amando de Miguel i Federico Jiménez de los Santos. Aquest sí que et sonarà.
El senyor Los Santos el conec prou.
Doncs ja hi va haver una reacció molt, molt forta per part d'una part de la societat catalana. Jo, per exemple, en aquell moment estava treballant, com sempre, després molts anys als instituts, i també en el meu sector hi va haver, doncs, batibull, hi va haver una certa polèmica quan es va decidir passar tota la documentació a ser escrita en català, quan es va exigir el nivell C a tots els professors per poder fer classes. Sembla que això ara l'administració s'ho torna a plantejar, per fi, que s'exigeixi el nivell C pels seus treballadors, veurem. Però en aquell moment, malgrat aquestes reticències, això va tirar endavant, hi va haver una assumpció força generalitzada i pacífica d'aquest retrocés. Però, com ja sabem molt bé, avui dia, perquè això s'ha manifestat molt, molt ostensiblement, l'actitud no és ni de lluny la mateixa que hi va haver en aquell moment. Ni per part dels castellanoparlants, ni per part dels representants polítics dels castellanoparlants, que són els que manen a l'Estat i que també sembla que són els que manen a Catalunya. Aquí també hi podríem trobar un clar paper diferencial del PSC de llavors i d'ara. En aquell moment li va costar una escissió del sector pseudointel·lectual més espanyolista, origen de Ciudadanos. Aquí hi trobaríem el senyor Francesc de Carreras, el senyor Boadella, el senyor Azúa, etc. Sí, com sigui, això és un fenomen que té ja dues o més dècades d'antiguitat, però sobretot en l'última dècada és on aquesta confrontació s'ha manifestat de manera molt més beligerant. Es pot dir que s'ha plantejat una campanya de reconquesta, realment. I té documents, un document molt il·lustratiu. Un senyor que es diu Francisco Caja, que va enviar una carta a Albert Rivera en el qual explicava com s'havia de fer aquesta reconquesta. S'havia de tornar a guanyar aquells espais que el castellà havia anat cedint al català. Per exemple, això ha estat molt clar en declaracions dels polítics. Al Parlament, en les primeres èpoques del Parlament, no hi havia, el castellà era anecdòtic. Ara, el castellà està en presència ni més que el català. Funcionament habitual del Parlament, però on realment hi ha hagut el focus, on s'ha posat realment objectiu central de tota aquesta campanya de Ciudadanos i de tots els que l'han finançat i recolzat, ho sabem molt bé, és allà on van creure que hi havia el sector fonamental que podia generar més problemes perquè la llengua continués tirant endavant, que és l'ensenyament, l'escola, la immersió i els mitjans de comunicació. Constants campanyes politico-mediàtico-judicials de manera desaforada que tenen com a objectiu aconseguir que el català torni al lloc que ocupava en la dictadura. Això és el que escriu en aquella carta que mencionava abans. Conclusió. Si volem plantejar que el català recuperi terreny i pensem que això no portarà conflicte, perdoneu-me, però això és d'ingenus. Però, com que jo la ingenuïtat o l'estupidesa de tota la resta del món, excepte la meva, doncs és un parany en què no acostumo a caure, jo no crec que la resta del món siguin ingenus o estúpids. Aquí el que doncs, hem de veure és un intent conscient, programat, d'introduir confusionisme de tal manera que es mantingui allò que és l'objectiu real a aconseguir, que és el caràcter dominant o normalitzat de la llengua castellana al nostre país. Per tant, segona certesa, hem d'assumir el conflicte o renunciar a la nostra llengua? Perquè ningú renuncia a una situació de domini o de privilegi, és a dir, el seu tros més gran de pastís, sense algun tipus de resistència. I ja hem dit que els fenòmens lingüístics són de suma zero. Tercera certesa. Afirmar que en el cas del català el bilingüisme és una riquesa és de nou una fal·làcia. És un argument fals que es promou per aconseguir justament això, la desaparició del català o el manteniment del seu caràcter subordinat.
Doncs hem viscut sota aquesta premissa molts anys.
Sí, però ara llegiré una cita d'un lingüista molt conegut, dels més importants de la cultura catalana actual, i que és un senyor, era un senyor molt, molt moderat. Però ens deia això, sobre el bilingüisme. Diu, hi ha gent absolutament partidària del bilingüisme i enlloen els seus avantatges. Diuen en una altra llengua del tot respectable, et convé ser bilingüe, això és un enriquiment perquè et podràs comunicar amb molta més gent. I gairebé tothom diu que sí i es queden molt tranquils. Però qui recomana el bilingüisme, si fos honest de debò, hauria de fer servir la versió dura de la recomanació, que és aquesta. Tu has de ser bilingüe perquè jo no estic disposat a ser-ho. Així doncs, si vols parlar amb mi, parla'm en la meva llengua. Sobre aquesta qüestió, el professor Jordi Martí Montllau ens ho aclareix, crec, de manera pràcticament definitiva. Diu Martí Montllau, els pobles no són bilingües, ho són els individus. Un individu pot ser bilingüe, monolingüe o poliglot. Però les comunitats lingüístiques naturalment bilingües no existeixen. Per què no existeixen? Per una qüestió elemental d'economia. Ningú fa l'esforç de parlar dues llengües si amb una en té prou. És una qüestió elemental. Les situacions de bilingüisme, que són? Doncs situacions transitòries en les quals es produeix una situació de transició del domini d'una llengua dominant o de referència respecte a una altra llengua. Una llengua dominant o de referència és una llengua que es fa servir de forma habitual. També en diem llengües normalitzades. I aquí faria també un apunt. Llengua habitual no és el mateix que llengua natural o llengua pròpia. Podem parlar de llengua pròpia del país o llengua imposada, i això no té per què ser l'habitual o la de referència. Aquesta és una discussió que ja va resoldre el nostre ínclit ex-rei, que fa un temps ja va dir «Nunca fue el castellano lengua de imposición». Però, de moment, deixem estar aquesta qüestió i tornem al fil principal que portàvem, perquè és important. En tota societat hi ha una llengua de referència, que és la que tothom fa servir de forma habitual, la que és escollida majoritàriament en els actes comunicatius, que dèiem abans. Però, com sabem, doncs, el món es mou, hi ha vicissituds polítiques, hi ha gent que doncs, conquereix territoris i es fa propietari del terreny, i llavors, quan arriba a un lloc, el primer que fa és imposar la seva llengua. Aquesta llengua pot ser dominant. D'entrada, no és la de referència, perquè hi ha la llengua que s'usava de referència en aquell territori. Però, mica en mica, si la dominació política continua, acaba convertint-se no només en llengua dominant, sinó en llengua de referència. Quan es donen períodes de bilingüisme? En aquest moment, en aquest procés en què s'està produint el pas de la dominació d'una llengua a passar de ser de referència una altra llengua. Per tant, una situació de bilingüisme no és una situació de cap riquesa social o col·lectiva, sinó més aviat una situació d'amenaça per la llengua de la societat dominada. Malgrat que individualment pot arribar a ser fins i tot considerat una riquesa, individualment. Fins i tot n'hi ha que parlen de riquesa neurolingüística, perquè parlar més llengua et fa tenir un cervell més desenvolupat. Però aquesta riquesa no deu ser tan extraordinàriament important quan els que són monolingües no es preocupen gaire de no tenir-la. Perquè tu pregunta-li, no cal en un castellà, pregunta-li en anglès què en pensa del bilingüisme.
A mi què m'expliques, no?
A mi què m'expliques del bilingüisme.
I si li preguntes a un nord-americà, li t'explico.
Ja, primer li has d'explicar el concepte.
Exacte.
I el mateix, i ara entraríem en una altra noció, és el que passa amb el plurilingüisme o multilingüisme, encara de manera més acusada, perquè si no hi ha societats naturalment bilingües, molt menys societats naturalment plurilingües. També, si escoltem el senyor Martí Montllau, ens diu que en una societat pot haver manifestacions plurilingües, privades i públiques, però al final sempre hi haurà una llengua que és la llengua de referència, la llengua normalitzada, que és la que es fa servir de manera més freqüent, més habitual entre els parlants i la que fan servir les autoritats per referir-se, per comunicar-se amb els ciutadans. Clar, quan es fan plantejaments plurilingües o multilingües s'ha d'anar molt en compte perquè la perspectiva del multilingüisme és la de la igualtat, de totes les llengües tenen els mateixos drets i condicions, etc. Però després, en la realitat, això oblida una cosa que pot ser molt perjudicial per a algunes llengües, per exemple, el català, que és que totes les llengües s'inscriuen en un context polític. I aquest context polític és el que explica la seva situació. Si aquesta llengua és una llengua subordinada, si és una llengua de referència, si és una llengua d'identificació. Per tant, si abordem seriosament el tema de la llengua, no podem desubicar-la de que existeix en un sistema de forces polítiques dins del qual totes les llengües, totes, juguen un paper polític. Si ens oblidem d'això, la nostra anàlisi no és correcta.
Coixeja.
Quarta certesa. I cinquena certesa, he parlat ara de passada de llengua d'identificació, perquè és una de les possibilitats d'una llengua de referència. No totes les llengües de referència són llengües d'identificació. Parlem de llengua d'identificació quan una llengua de referència serveix a una comunitat o un col·lectiu per identificar-se. Aquella llengua és un element essencial de la seva identificació i cohesió com a col·lectiu. És el que en direm una llengua nacional. En la major part dels casos, la llengua d'identificació i la de referència coincideixen. Però no sempre és així. Nosaltres en som un exemple paradigmàtic.
Però bé que ho sabem.
Bé que ho sabem. El català era llengua de referència, però per fenòmens històrics anteriors i actuals, aquesta característica es va perdent i cada vegada més hi ha un traspàs cap al castellà com a llengua de referència. Però, malgrat tot, el castellà no pot ser mai llengua d'identificació. I això genera un conflicte lingüístic irresoluble. Cinquena certesa. La llengua d'identificació esdevé a la vegada llengua de referència, llavors no hi ha conflicte lingüístic. Si la llengua d'identificació no és llengua de referència, tenim un conflicte sempre obert. I què passa en el nostre cas? I en tants altres, mai una llengua que s'ha imposat injustament contra una comunitat pot arribar a esdevenir llengua d'identificació. Perquè cap procés d'autèntica identificació es pot fonamentar en un acte de violència o injustícia. I se'ns acaba el temps, però m'agradaria parlar, ni que sigui un segon, d'això que hem de seduir i no podem imposar. Com les llengües dominants imposen, i molt eficaçment, amb tots els tipus de poder, tant el poder fàctic real com el de si vols parlar amb mi, fer negocis, ho has de fer en la meva llengua, etc. Nosaltres hem de seduir, però seduir té una direcció, i jo he de fer que la persona que no està interessada s'interessi. Si la meva llengua no és útil, no li ofereix possibilitats. Primer hem de fer respectar la nostra llengua perquè el parlant, que no és de la meva llengua, vulgui seduir-me. Si el vull seduir jo, em sembla que el que faig és reafirmar-me amb la meva situació de subordinació.
Pere Martí, ha estat intensíssim avui. Hem de mastegar bé tot això que ens has dit, totes aquestes certeses.
Sí, en soc conscient i admeto que he sigut molt atapeït. Per tant, si més endavant algú dels nostres estimable audiència o tu mateixa creus que hi ha alguna cosa que s'ha d'explicar millor, ho farem.
Gràcies, que vagi bé.
Adéu.